Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Metges de Catalunya denuncien un augment de les agressions als professionals sanitaris, sobretot a metgesses joves. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Per frenar aquest problema demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari.
D'altra banda, les reserves d'aigua als embassaments de Catalunya es manté per sobre del 30%. No és una situació ni molt menys ideal, però és millor que en anys anteriors arreu del territori.
Així ho manifesten pagesos i regants. Per exemple, el canal d'Urgell compta amb prou reserves per garantir tots els cultius de cara a la pròxima campanya de reg.
D'altra banda, en política, el govern espanyol aposta per tornar a presentar l'anomenat decret molt semblant al que van tombar aquesta setmana PP, Junts i Vox.
Però Junts torna a advertir que, tot i estar disposats a aprovar la revaloració de les pensions i els descomptes al transport públic, si tornen a presentar el decret sense consensuar les mesures, hi haurà un gran problema.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Òscar Canal.
Continua aquest temps força tranquil en general, amb aquestes bandes de núvols alts i prims que van creuant el territori esmorteint una mica el sol, però en general aquesta tranquil·litat està sent la tònica d'aquesta jornada de diumenge. Però cap a darreres hores de la jornada sembla que el cel es podrà començar a tapar amb més consistència cap a les comarques de Ponent, cap al Pirineu de Lleida, i que fins i tot a darreres hores no es descarta algun petit ruixat cap a aquestes contrades. De cara a demà tindrem un temps força més remogut, amb força més núvols i algunes precipitacions que podran ser més persistents cap al Pirineu de Lleida i amb una cota de neu força alta. El vent demà bufarà fort a pràcticament tot el país i compta perquè demà les temperatures màximes tornaran a enfilar-se. Ho anirem seguint.
N'estarem pendents, gràcies, Òscar. En cultura, la Gala dels Feroz, celebrada la passada nit, va deixar un implacable accent català.
Casa en Flames, la cinta de Dani de la Orden es va imposar com a millor comèdia i els actors catalans van arrasar.
En plana esportiva, en futbol, el Barça és campió de la Supercopa Femenina.
Ha guanyat la final davant el Madrid per 5-0 aquest migdia.
De fet, ara mateix està recollint el trofeu. D'altra banda, Girona juga des d'ara mateix, des de les 2 del migdia, al camp del Rayo Vallecano.
A les 9 del vespre, el Barça rebrà el València, Lluís Companys. L'Espanyol va sumar ahir un bon punt, empatant a 1 al Sánchez Pizjuán davant el Sevilla.
En bàsquet, aquesta tarda juguen en Lleida, a casa davant el Baskonia, i el Barça a la pista de Luka Murcia.
Ahir, victòries del bàsquet Girona davant l'Unicaja i de la Penya davant el Granada. La nota negativa va ser el Baxi Manresa, que va caure a la pista del València.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Metges de Catalunya denuncia un augment de les agressions als professionals sanitaris i, sobretot, a metgesses joves. Per frenar aquest problema, demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari de Catalunya, creat en la darrera legislatura. Maite Polo.
El Sindicat Metges de Catalunya rep notificacions d'agressions, sobretot de primària, però també d'urgències i contra els especialistes en medicina del treball. La majoria són verbals, però una de cada quatre és física. Ana Robert és psicòloga clínica i secretària de formació del sindicat. Organitza cursos per ensenyar a metges i metgesses a prevenir i reaccionar a possibles agressions.
Les agressions han anat en augment, s'està agredint molt a metgesses, dones, físicament inclús, i precisament a col·lectius més joves, no? Poden ser residents o metgesses o adjuntes acabades d'incorporar. Et buscaré per xarxes socials o miraré com es diuen la teva família. També és molt freqüent que en un moment de frustració doncs, puguin llançar objectes cap a tu o, no? I trencar parts del mobiliari i també les agressions que poden anar des d'empentes fins a cops i hem tingut de tot.
Metges de Catalunya demana un registre unificat per dimensionar realment el problema de les agressions, les causes i les conseqüències, una xacra que els professionals denuncien públicament fa anys i que han pitjorat. Ana Robert demana formació també per als càrrecs superiors, perquè de vegades, diu, desprotegeixen les víctimes.
Moltes vegades, darrere d'una agressió física, hi ha una agressió institucional que fa que la persona tingui por a tirar endavant un procés judicial perquè la seva empresa, el seu cap o la seva cap no li estan donant suport.
Metges de Catalunya demana que s'adaptin als llocs de treball quan els professionals tornen d'una baixa per agressió i que no hagin de continuar tenint la persona agressora entre els seus pacients.
Parlem ara del cas Errejón. El tractament a Elisa Molià durant l'interrogatori per part del magistrat Adolfo Carretero ha rebut més de 900 denúncies sobre l'actuació que investiga el cas d'Íñigo Errejón.
El jutge creu que necessita protecció del Consell General del Poder Judicial davant l'allau de crítiques que ha rebut i demanarà que s'investigui la filtració de les imatges. Amb l'advocada Júlia Humet, que està especialitzada en violències masclistes, hem volgut fer una reflexió sobre si és lícita o no aquesta actitud per part del jutge.
Aquesta filtració d'aquests interrogatoris, que és molt greu, de fet, vull dir que això també ho hem de tenir en compte, que s'estan vulnerant diversos drets, tant de l'Errejón com de l'Elisa Molià, i que no hauria de passar, però que ha servit per treure a la llum una cosa que passa dins dels jutjats. Hi ha una via directament al Consell General del Poder Judicial d'interposar queixes, que en aquest cas, per exemple, doncs, no, s'han interposat moltes queixes i sembla que el Consell ha obert unes diligències de moment informatives. Això no vol dir que acabin amb sanció, però bueno, com a mínim que s'estan mirant. Potser no és l'actitud habitual dels jutges d'instrucció en aquest tipus d'interrogatoris, però sí que és veritat que no és una actitud aïllada, és a dir, que no és l'únic jutge que en alguns moments o en algunes declaracions té aquestes actituds que són segurament, bueno, directament, no, una falta de respecte i una vulneració dels drets bueno, en aquest cas de la víctima.
Les reserves d'aigua als embassaments de Catalunya es manté per sobre el 30%. Concretament, les reserves actuals de les conques internes es troben en un 32,2. No és una situació ni molt menys ideal, però és millor que en anys anteriors arreu del territori. Per exemple, el canal d'Urgell compta amb prou reserves per garantir tots els cultius de cara a la pròxima campanya de reg.
Actualment, els pagesos disposen de 4 hidros i mig, és a dir, 4 torns de reg i mig per les pluges dels mesos d'octubre i novembre i asseguren que no serà difícil aconseguir el cinquè. Així ho manifesta el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, qui assegura que aquesta situació feia anys que no es donava.
En aquests moments seria bo que plogués aquí, perquè ja són seques i tot, i tant, i després, com a contrapartida, hi ha confederació peritat molt poca neu, no, de moment. Encara es poden produir nevades i tot, però bueno, la gent ha de saber que no serà difícil aconseguir el cinquè reg.
Tot i això, avisen que hi ha poques reserves de neu, com escoltàvem que deia Ros, les quals no arriben ni a mig reg. En tot cas, confien que arribin aquestes nevades les pròximes setmanes per augmentar les reserves de cara al mes d'abril.
Tot i que dependrà de la meteorologia, els regants preveuen començar la campanya de reg amb normalitat el mes de març per Sant Josep.
Precisament avui, com cada 26 de gener, se celebra el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. L'objectiu principal és conscienciar i sensibilitzar la ciutadania perquè conservi i protegeixi el medi ambient amb la realització d'accions i activitats.
Actualment, Catalunya és un territori especialment vulnerable a les conseqüències de l'actual crisi climàtica. Per això cal que l'educació ambiental actuï com una eina per provocar un canvi d'actituds i hàbits de vida. Núria Parera.
Catalunya és un dels espais més biodiversos d'Europa, però també un dels més vulnerables. Per això, davant l'actual situació de crisi en què hem perdut prop del 28% de la biodiversitat en els darrers 25 anys, l'educació ambiental esdevé un element clau. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
L'educació ambiental és clau. És clau perquè no és una educació puntual ni sectorial, sinó que és transversal. És la constatació de que l'espècie humana té interacció amb la resta d'espècies, però cada vegada més hem d'entendre que el nostre dia a dia, que el nostre model de treball, de consum, de funcionament, de transport, doncs té impactes sobre el nostre entorn.
L'objectiu és clar, formar una ciutadania global conscient i compromesa amb la protecció del medi ambient. Per això és urgent impulsar un canvi per adoptar mesures responsables en favor de la integritat d'aquest medi.
Hem de treballar de la mà de la salut, hem de treballar de la mà de les activitats econòmiques, hem de treballar de la mà dels diferents sectors per aconseguir que això sigui una vocació transversal.
Els impactes del canvi climàtic que ja estem patint en forma de danes, inundacions, onades de calor o incendis forestals aniran en augment. En aquest sentit, l'educació ambiental des de les escoles, però també des de les empreses, ha de ser el full de ruta per millorar la relació amb el medi.
L'Ajuntament de Torredembarra insistirà perquè es revisin les condicions per l'extracció de sorra de la platja de la Paella d'aquest municipi del Tarragones.
Aquesta operació ha tingut afectacions a l'espai perquè en diverses ocasions s'han generat tolls d'aigua, deixant inutilitzades algunes parts de l'arena. Ona la Torre, Anna Plaza.
L'alcalde de Torredembarra, Vali Pino, ha comentat que la darrera extracció d'arena, que es va fer a principis del passat estiu, va tenir conseqüències importants a la platja. D'una banda, creu que s'ha d'evitar fer aquestes operacions a l'inici de la temporada turística. També demana que s'utilitzi un sistema que no alteri la platja i eviti que s'hi acumuli l'aigua de mar en tolls, com passa ara. Pino comenta que volen fer veure al Ministeri de Transició Ecològica que cal canviar de mètode.
Heu de pensar que l'extracció que es va fer l'any passat ens va afectar juny i la primera setmana de juliol. A la primera llevantada que va haver es va omplir d'aigua i per tant tot aquell tram de platja va estar inutilitzat. I el que estem intentant és que entenguin que no poden continuar traient sorra d'aquesta manera.
L'alcalde també ha recordat que ja fa alguns mesos va mantenir una reunió amb la resta de parts implicades i destaca que va sortir bastant decebut de la trobada perquè no es van plantejar solucions.
Obrim plana política, el govern espanyol aposta per tornar a presentar l'anomenat decret òmnibus al Congrés, molt semblant al que van tombar aquesta setmana PP, Junts i Vox. L'executiu de Pedro Sánchez no vol renunciar a tramitar de forma conjunta diverses mesures, però Junts torna a advertir.
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, alerta Pedro Sánchez que si torna a presentar aquest decret sense consensuar les mesures, hi haurà un gran problema. Ho ha dit en declaracions al diari digital Nacional.cat.
Si a nosaltres ens haguessin assegut, ens haguessin donat temps, nosaltres els haguéssim dit sí a pujar les pensions, sí a prorrogar el descompte dels transports, com hem anat fent sempre en els reials decrets, que això s'ha prorrogat, però haguéssim votat no a treure de la pròrroga la rebaixa de l'IVA, de l'electricitat. I si volen els vots de Junts per Catalunya, ha de ser perquè a davant ens posen una norma que és bona per Catalunya, no una norma que és bona per ells i que compleix el seu programa electoral amb l'Estat espanyol.
Per altra banda, des de Sant Vicenç dels Horts, la portaveu de Catalunya en Comú, Aina Vidal, acusa el PP i Junts d'estratègia partidista.
És evident que la seva estratègia partia de tombar tots i cadascun dels decrets i, per tant, els hem de reclamar que no formin part d'aquesta estratègia del Partit Popular ni d'una estratègia partidista que el que fa és afeblir drets socials i impedir que la ciutadania avanci amb aquelles coses que li són pròpies, com és el cas de la revalorització de les pensions.
Amb el fracàs de la votació del decret, moltes mesures queden en suspens, entre les quals les ajudes al transport, la revalorització de les pensions o la suspensió de desnonaments per a famílies vulnerables. Aquestes mesures podrien reactivar-se en cas que s'aprovés un nou decret en una nova votació.
D'altra banda, arran les Corts ha reivindicat la destrossa d'una carpa d'Aliança Catalana a la plaça Comas de Barcelona.
Els fets es van produir ahir al migdia quan un grup de persones es va desplaçar a la zona i va intentar desmuntar per la força la paradeta informativa de la formació d'extrema dreta. En el forcejament, un militant d'Aliança Catalana va ser agredit, va caure a terra i va ser evacuat a l'Hospital Sagrat Cor amb un fort cop al cap. El partit d'ultradreta ha denunciat l'incident als Mossos d'Esquadra per danys a la carpa i previsiblement l'agredit presentarà també una denúncia. El suposat autor de l'agressió s'ha escapolit i els Mossos l'estan buscant.
D'altra banda, la lluita antirepressiva té avui un petit espai a l'Espluga de Francolí.
En aquesta població de la Conca de Barberà, l'Ajuntament retrà avui homenatge als veïns morts a Mauthausen, però un grup de joves també s'ha organitzat per commemorar el Dia del Combatent Català, que recorda la mort del militant de Terra Lliure Martí Marcó l'any 1979. L'Espluga FM Ràdio, Gerard Bosch.
El moviment Socors Antirepressiu Conca de Barberà pretén generar consciència de la repressió que exerceix l'Estat espanyol contra col·lectius oprimits. El Dia del Combatent Català els ha servit de pretext per reflexionar amb un matí de cinefòrum i la pintada d'un mural. Recorden la mort del militant de Terra Lliure, Martí Marcó, però enfoquen les lluites en qüestions d'actualitat. Sense anar més lluny, dues ordres de desnonament iniciades a la comarca. Ens ho explica un dels membres de l'organització, Pau Casas.
En mostra de suport a les persones que estan lluitant ara mateix, ja només per la defensa en si de doncs, les llibertats nacionals del poble català, sinó també de la gent que treballa en aquest nostre poble. I justament nosaltres doncs, ara mateix tenim dues persones encausades a la Conca de Barberà per desnonaments podem mobilitzar una mica i fer actes per crear una caixa de resistència per a aquestes persones i per les que vinguin perquè la repressió està augmentant.
A més de les activitats que fan en un local abandonat, també se sumaran a l'ofrena floral de l'Ajuntament aquesta tarda en memòria dels espluguins morts al camp de concentració de Mauthausen.
En successos, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Vilaseca han detingut un lladre per robar en 13 vehicles estacionats a la Pineda en una matinada. L'arrestat de 18 anys acumula una trentena d'antecedents per delictes contra el patrimoni.
Els fets es van produir la nit i matinada del dimecres a dijous, quan el PISPA va forçar cotxes aparcats de quatre comunitats diferents situades al passeig Pau Casals i als carrers Amadeu Vives, Marco Redondo i Emili Vendrell. En tots els casos, l'autor trencava un dels vidres del vehicle amb un estri tipus trencavidres i accedia a l'interior.
D'altra banda, els Mossos van detenir dimecres quatre homes com a presumptes autors d'un furt al pàrquing d'un supermercat de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Segons el cos, havien sostret la bossa de mà a les víctimes, una parella de turistes alemanys, mentre carregaven la compra al seu vehicle després de distreure-les. La detenció es va produir el mateix dia quan la policia va interceptar el vehicle en què viatjaven els presumptes autors a prop de l'autopista P7. L'actuació va permetre retornar diners en efectiu i altres objectes personals valorats en més de 800 euros a les víctimes.
Un quart de tres, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. El Consell Comarcal del Ripollès continua avançant en la instal·lació de les càmeres lectores de matrícules a les entrades de la comarca.
Des de l'equip de govern s'ha proposat al Consell d'Alcaldes entre 8 i 9 punts on instal·lar les càmeres, en unes ubicacions que els ajuntaments seran els Mossos que també hi diran la seva. Ràdio Ripoll, Guido Sengiaroti.
El Consell Comarcal avança en el procés per instal·lar lectors de matrícules als accessos del Ripollès. Des de l'equip de govern s'ha fet una proposta al Consell d'Alcaldies per posar-ne els principals accessos, concretament entre 8 i 9 punts, una mesura que des dels cossos de seguretat es veu amb bons ulls. Ho explica Amadeu Rosell, president del Consell Comarcal del Ripollès.
Doncs ens posem a la feina i comencem a informar-nos, comencem a demanar empreses, comencem a mirar quins tipus, a on, de quina manera, i també parlem amb els Mossos, que són, de fet, els que han de fer el control i han de fer el seguiment d'aquestes càmeres.
Un cop els ajuntaments hagin consensuat els punts d'instal·lació, el debat passarà als Mossos, encarregats de la seguretat comarcal, perquè també puguin determinar en quins punts hi ha més necessitat. Des del Consell, de tota manera, es va amb peus de plom. La instal·lació d'aquestes càmeres porta associada molta burocràcia que alenteja el procediment.
S'estan utilitzant dades. Aquestes dades només les poden utilitzar els Mossos. Tot això s'ha de fer uns convenis que ho puguem legalitzar i que ho puguin utilitzar en les dades que surtin d'aquestes càmeres.
De tota manera, des del Consell Comarcal es té una partida pressupostària reservada per si aviat es pogués passar a l'acció.
D'altra banda, Valls està vivint aquest diumenge la 43a Gran Festa de la Calçotada, una de les manifestacions gastronòmiques més massives del país.
Segons dades de l'organització, la ciutat rep més de 35.000 visitants. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
La concentració gastronòmica torna a venir carregada d'actes que es desenvolupen a les places del Pati, del Blat i els aparcaments de la Cooperativa Agrícola i del carrer de Sant Antoni. Des de bon matí fins a primera hora de la tarda, la Gran Festa de la Calçotada presenta, entre d'altres, els concursos de cultivadors de calçots, de la mota de calçots IGP, el de menjar calçots i el de salsa de la calçotada. Quan a la temporada de calçotades, que es perllongarà fins a l'abril, es preveu excel·lent. El vicepresident de l'IGP Calçot de Valls, Isidre Coll, creu que les condicions meteorològiques han estat favorables per tenir una millor collita que l'any passat.
Per la planta, arribar a aquest 0, a menys 1, menys 2 que hem arribat a tota la zona IGP afavoreix que el calçot transformi els enzims en uns sucres i disposem d'un producte amb una qualitat molt elevada.
La Gran Festa de la Calçotada d'enguany ha portat l'anunci de la posada en marxa del projecte museogràfic Masia de la Calçotada, que s'instal·larà a la Cooperativa Agrícola. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, van signar dissabte un conveni de col·laboració per fer realitat l'equipament ben aviat.
Emma Vilarasau, por casa en flames!
Eduard Fernández,
por mando!
Nora Navas, por yo adicto!
Oriol Pla, por yo adicto!
Clara Segura, por el 47!
D'aquesta manera, els actors i actrius catalans arrasaven aquesta passada nit en els Premis Feroz de Cinema, que lliura la premsa especialitzada, una gala amb un evident accent català. En aquesta ocasió, Casa en Flames ha guanyat el Frec a Frec amb el 47. Intèrprets a banda s'han dotat el guardó a millor comèdia i el millor guió per Eduard Sola. Amb el seu discurs als Gaudí sobre el xarneguisme va encendre les xarxes i en el seu discurs d'aquesta passada nit n'ha respost.
Vamos a algo escasos de esto de ponernos en lugar del otro, de entendernos, de cuidarnos. En el plano de lo tangible, pero también y especialmente en las redes sociales, es común que la empatía brille por su ausencia. Por eso, ante tanto tuit, tanto post y tales carencias, mucho cine.
No només per Casa en Flames, Sola s'ha endut un premi al grup de guionistes de la sèrie Querer.
Te'n recordes aquell estiu?
Salve Maria, de Marc Coll, ha marxat de Pontevedra amb dos premis sota el braç, a la millor pel·lícula dramàtica i al millor cartell. Polvo Serán ha estat la cirera que ha coronat el cinema amb participació catalana. El film de Carlos Marqués Marcet s'ha endut el premi Arrebato a millor ficció i millor tràiler.
Hasta aquí, bueno, normal, ¿no?
Deixem el cinema, però continuem parlant de cultura. La 18a edició de la Nit de Castells, que es va celebrar el passat vespre al Centre Cultural Municipal de Valls, va lliurar un catàleg de distincions repartides arreu del territori. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Francesc Domènech.
Un dels reconeixements més emotius, el Premi a la Trajectòria, se'l va endur l'excap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Guillem Bartolí, per un llarg, sòlid i compromès vincle que el va dur a ser el primer dirigent tècnic en fer castells de nou, al segle XX, el 1981, obrint la segona època d'or dels castells. En acabar la gala, Bartolí, amb gairebé 90 anys a l'esquena, va recordar d'on venim i parlava també del futur dels castells.
Amb els castells que són ara, sembla que llavors no era res, però doncs era molt. Els castells eren 50 60, amb els castells que es veuen ara, una cosa sembla impossible.
Altres premis destacats van ser pels Xiquets de Valls, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona, els Castellers de Lleida, els Esperxats de l'Estany, la Plaça Castellera de la Bisbal del Penedès o la fotògrafa terrassenca Mireia Comas. També es va reconèixer el paper de les colles a l'exterior i l'abraçada de dues enxanetes de la Colla Vella després de descarregar el 4 de 9 sense folre al concurs de castells. D'altra banda, el baròmetre casteller va lliurar també els guardons per les agrupacions que han completat més castells d'una gamma.
La Garriga acull avui l'11è aplec d'hivern de la Sardana. L'agrupació sardanista del municipi del Vallès Oriental segueix fidel a la seva cita, com cada darrer cap de setmana de gener.
Una ballada que comptarà amb la presència de dues de les principals cobles del país i que reunirà gent vinguda de diferents llocs de Catalunya. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
La cita comptarà amb l'actuació de les prestigioses cobles Principal de la Bisbal i Principal de Llobregat. I com és habitual, començarà a 4:45 de la tarda i s'interpretaran un total de 17 sardanes. La sardana de conjunt serà Un verd no qualsevol del compositor garriguenc Carles Riba, estrenada el passat mes de setembre. Un dels membres de l'agrupació sardanista de la Garriga, Víctor Rodríguez, repassa més detalls de la sardana d'estrena del compositor Xavier Casanyes.
Aquest any un compositor amic de la nostra entitat, que és en Xavier Casanyes, doncs ens va demanar de si podia estrenar una sardana dedicada a un amic seu i vam dir que encantats. Llavors doncs en Xavier Casanyes estrenarà una sardana que es diu Ja irem, que bé, com és dedicada a una persona que ha traspassat.
A més, l'aplec també inclourà la prova del bon sardanista, que és un conjunt de 10 preguntes per posar a prova els coneixements sobre la sardana dels assistents, així com es durà a terme un concurs de colles improvisades.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça és campió de la Supercopa Femenina.
Ha guanyat la final davant el Madrid per 5-0 aquest migdia amb dianes de Graham Hansen, Guijarro, Alexia i un doblet de Pacho.
A la Lliga F, l'Espanyol rep el Sevilla a les 6 de la tarda.
El Llevant Badalona continua en caiguda lliure, en cadena 10 jornades sense guanyar. Ahir va empatar un al camp del Llevant, tot i l'empat, segueix en zona mitjana.
El Girona juga des de les 2 del migdia al camp del Rayo Vallecano, buscant reversa després de dues derrotes consecutives. De moment, minut 20 de partit, empat a 0 al Marcador. A les 9 del vespre, el Barça rebrà el València, Lluís Companys, per intentar tornar a la distància de 7 punts amb el Madrid, que ahir va guanyar 0-3 al Valladolid.
Els culers retallarien 2 punts a l'Atlético si guanyen, ja que els de Simeone van empatar davant el Villarreal.
L'Espanyol va sumar un bon punt empatant 9 al Sánchez Pizjuán davant el Sevilla.
S'havien avançat els blanquiblaus amb gol de Cumbulla, però a la segona part va empatar el conjunt local.
A la primera federació masculina, el Nàstic rep la visita del CUE a 4:15 de la tarda al nou estadi. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic no se'n refia del CUE de la categoria. Els tarragonins no volen confiances davant la Societat Deportiva Morevieta, que arriba aquesta tarda a la ciutat com a CUE de la categoria. Un Nàstic que necessita més sumar els 3 punts per seguir sent forts a casa. L'equip basc és a 7 punts de la salvació i des de finals de novembre no guanya. A més, ara veu que ve de 4 derrotes seguides fora de casa. A priori és un partit senzill, però per això des del Nàstic es fa una crida en què no es volen confiances. El capità de l'equip, tot i que es perdrà el partit, Joan Oriol, diu que al nou estadi no es poden deixar escapar punts, que tot i la situació, la classificació de la Morevieta els fa encara més perillosos.
Jo sempre dic que aquests partits són els partits trampa, no? Són partits que no et pots enfiar, encara que sigui el culer de la categoria. És un equip que té bons futbolistes, que no ens ho ficarà fàcil i no ens podem confiar, no? I a casa hem de seguir sent el nàstic que portem, que es veu, no? Que portem tota la primera volta sent, i llavors si volem estar a part alta la classificació, a casa no es poden escapar els punts, no hem d'aconseguir els 3 punts.
El partit es jugarà aquesta tarda, a partir de 3:45 de la tarda, al nou estadi Costa Daurada, on s'espera registrar una bona entrada.
I ahir el Barça Atlètic va veure com l'Ourense l'empatava al minut 93, malgrat avançar-se a domicili amb un golaç de Guille Fernández.
En bàsquet aquesta tarda juguen el Lleida i el Barça. Els del Segrià ho fan a casa a partir de les 5 davant el Baskonia, mentre que el Barça visitarà la pista de Luka Murcia a 6:45.
Ahir el bàsquet Girona va aconseguir una gran victòria a Fontejau davant l'Unicaja per 91-85. Girona FM, Marta Serres.
El bàsquet Girona va derrotar 91-85 el líder de l'ACB, l'Unicaja de Màlaga, amb un autèntic partidàs de tot l'equip. Els de Moncho Fernández van fer la millor exhibició defensiva de la temporada i, tot i que van anar per darrere el marcador durant els primers 20 minuts, degut al major control del rebot del seu rival i un criteri arbitral desigual, 10 tirs lliures llençats més pels malaguenys, la concentració no va disminuir i van marxar vestuaris perdent de 7-37-44. A la represa, els gironins van creure-hi i tot l'equip va portar per aconseguir un parcial de 27-18 que donava un mínim avantatge abans del darrer període. En els últims 10 minuts, el Girona va lluitar de tu a tu amb el seu rival, tapant tots els seus punts forts, i va ser capaç d'arribar al final amb opcions. Allà, a 2 minuts pel final, el Jamie Durham, líder ofensiu de l'equip amb 22 punts, va clavar 2 triples claus per acabar segellant la victòria. Amb aquest triomf, l'equip segueix invicte a Fontejau aquest 2025 i amb 6 victòries segueix fora del descens una jornada més. Dissabte que ve, partit vital a la pista d'un rival directe, el Coviran Granada.
També va guanyar la penya, ho va fer per 96-82 davant el Granada a l'Olímpic. La nota negativa va ser el Baxi Manresa, que va caure per 112-96 a la pista del València.
En la Lliga Femenina, victòria importantíssima ahir del Cadí la Seu davant l'Ardó i Navarrés.
Les catalanes van aconseguir un triomf capdalt davant un rival directe en la lluita per la permanència. Es van imposar per 67-51, guanyant també la Baraix.
També va guanyar ahir la penya per 73-84 a la pista de l'Araski.
Les badalonines es col·loquen cinquenes. Aquesta tarda l'Uni Girona rep el Vizcaya a partir de les 6.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
De correr sobre minas, quiero pausa, quiero sombra, hoy la luz contamina. Busco en el silencio mi refugio, sigo sus coordenadas. Por ahora necesito un poquito de nada, de recuerdos del futuro o de vidas pasadas.
Notícies en xarxa cap de setmana amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Metges de Catalunya denuncien un augment de les agressions als professionals sanitaris, sobretot a metgesses. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. Per frenar aquest problema demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a situacions de violència en l'àmbit sanitari.
D'altra banda, les reserves d'aigua als embassaments de Catalunya es manté per sobre el 30%. No és una situació ni molt menys ideal, però és millor que en anys anteriors arreu del territori.
Això ho manifesten pagesos i regants. Per exemple, el Canal d'Urgell compta amb prou reserves per garantir tots els cultius de cara a la pròxima campanya de reg.
En política, el govern espanyol aposta per tornar a presentar l'anomenat decret òmnibus al Congrés, molt semblant el que van tombar aquest i Vox.
Però Junts torna a advertir que, tot i estar disposats a aprovar la revaloració de les pensions i els descomptes al transport públic, si tornen a presentar el decret sense consensuar les mesures, hi haurà un gran problema.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Òscar Canal.
Continua aquest temps força tranquil en general, amb aquestes bandes de núvols alts i prims que van creuant el territori esmorteint una mica el sol, però en general aquesta tranquil·litat està sent la tònica d'aquesta jornada de diumenge. Però cap a darreres hores de la jornada sembla que el cel es podrà començar a tapar amb més consistència cap a les comarques de Ponent, cap al Pirineu de Lleida i que fins i tot a darreres hores no es descarta algun petit ruixat cap a aquestes contrades. De cara a demà tindrem un temps força més remogut, amb força més núvols i algunes precipitacions que podran ser més persistents cap al Pirineu de Lleida i amb una cota de neu força alta. El vent demà bufarà fort a pràcticament tot el país i compta perquè demà les temperatures màximes tornaran a enfilar-se. Ho anirem seguint.
N'estarem ben pendents, gràcies, Òscar. En cultura, la gala dels Premis Feroz celebrada la passada nit va deixar un implacable accent català.
Casa en Flames, la cinta de Dani de la Orden es va imposar com a millor comèdia i els actors catalans van arrasar.
En esports, en futbol, el Barça és campió de la Supercopa Femenina.
Ha guanyat la final davant el Madrid per 5-0 aquest migdia.
En futbol masculí, el Girona juga des de les 2 del migdia, de moment empatat en 0 sobre la mitja hora de joc al camp del Rayo Vallecano.
A les 9 del vespre, el Barça rebrà el València, Lluís Companys. L'Espanyol va sumar un bon punt empatant a 1 al Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla.
En bàsquet, aquesta tarda juguen Lleida a casa davant el Baskonia i el Barça a la pista de Lucan Múrcia.
Ahir, victòries del bàsquet Girona davant l'Unicaja i de la Penya davant el Granada. La nota negativa va ser el màxim Manresa, que va caure a la pista del València.
En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma tornarà a ser a la Copa d'Espanya 8 anys després. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Metges de Catalunya denuncia un augment de les agressions als professionals sanitaris i, sobretot, a metgesses joves. Per frenar aquest problema, demanen mesures de seguretat urgents al Departament de Salut i l'agilització de l'Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya, creat en la darrera legislatura. Maite Polo.
El Sindicat Metges de Catalunya rep notificacions d'agressions, sobretot de primària, però també d'urgències i contra els especialistes en medicina del treball. La majoria són verbals, però una de cada quatre és física. Ana Robert és psicòloga clínica i secretària de formació del sindicat. Organitza cursos per ensenyar a metges i metgesses a prevenir i reaccionar a possibles agressions.
Les agressions han anat en augment, s'està agredint molt a metgesses, dones, físicament inclús, i precisament a col·lectius més joves, no? Poden ser residents o metgesses o adjuntes acabades d'incorporar. Et buscaré per xarxes socials o miraré com es diuen la teva família. També és molt freqüent que en un moment de frustració doncs, puguin llançar objectes cap a tu o, no? I trencar parts del mobiliari i també les agressions que poden anar des d'empentes fins a cops i hem tingut de tot.
Metges de Catalunya demana un registre unificat per dimensionar realment el problema de les agressions, les causes i les conseqüències, una xacra que els professionals denuncien públicament fa anys i que han pitjorat. Ana Robert demana formació també per als càrrecs superiors, perquè de vegades, diu, desprotegeixen les víctimes.
Moltes vegades, darrere d'una agressió física, hi ha una agressió institucional que fa que la persona tingui por a tirar endavant un procés judicial perquè la seva empresa, el seu cap o la seva cap no li estan donant suport.
Metges de Catalunya demana que s'adaptin als llocs de treball quan els professionals tornen d'una baixa per agressió i que no hagin de continuar tenint la persona agressora entre els seus pacients.
Parlem ara del cas Errejón. El tractament a Elisa Mulià durant l'interrogatori per part del magistrat Adolfo Carretero ha rebut més de 900 denúncies sobre l'actuació que investiga el cas d'Íñigo Errejón.
El jutge creu que necessita protecció del Consell General del Poder Judicial davant l'allau de crítiques que ha rebut i demanarà que s'investigui la filtració de les imatges. Amb l'advocada Júlia Humet, que està especialitzada en violències masclistes, hem volgut fer una reflexió sobre si és lícita o no aquesta actitud per part del jutge.
Aquesta filtració d'aquests interrogatoris, que és molt greu, de fet, vull dir que això també ho hem de tenir en compte, que s'estan vulnerant diversos drets, tant de l'Errejón com de l'Elisa Mulià, i que no hauria de passar, però que ha servit per treure de llum una cosa que passa dins dels jutjats. Hi ha una via directament al Consell General del Poder Judicial d'interposar queixes, que en aquest cas, per exemple, doncs, no, s'han interposat moltes queixes i sembla que el Consell ha obert unes diligències de moment informatives. Això no vol dir que acabin amb sanció, però bueno, com a mínim que s'ho estan mirant. Potser no és l'actitud habitual dels jutges d'instrucció en aquest tipus d'interrogatoris, però sí que és veritat que no és una actitud aïllada, és a dir, que no és l'únic jutge que en alguns moments o en algunes declaracions té aquestes actituds que són segurament, bueno, directament, no, una falta de respecte i una vulneració dels drets bueno, en aquest cas de la víctima.
Les reserves d'aigua als embassaments de Catalunya es manté per sobre el 30%. Concretament, les reserves actuals de les conques internes es troben en un 32,2. No és una situació ni molt menys ideal, però és millor que en anys anteriors arreu del territori. Per exemple, el Canal d'Urgell compta amb prou reserves per garantir tots els cultius de cara a la pròxima campanya de rec.
Actualment, els pagesos disposen de 4 hidros i mig, és a dir, 4 tors de recs i mig, per les pluges dels mesos d'octubre i novembre i asseguren que no serà difícil aconseguir el cinquè. Això ho manifesta el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, que assegura que aquesta situació feia anys que no es donava.
En aquests moments seria bo que plogués aquí, perquè ja són seques i tot, i tal, i després, com a contrapartida, hi ha Confederació Peritat molt poca neu, no, de moment. Encara es poden produir nevades i tot, però bueno, la gent ha de saber que no serà difícil aconseguir el cinquè rec.
Tot i que dependrà de la meteorologia, els regants preveuen començar la campanya de rec amb normalitat el mes de març, per Sant Josep.
Precisament avui, com cada 26 de gener, se celebra el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. L'objectiu principal és conscienciar i sensibilitzar la ciutadania perquè conservi i protegeixi el medi ambient amb la realització d'accions i activitats.
Actualment, Catalunya és un territori especialment vulnerable a les conseqüències de l'actual crisi climàtica. Per això cal que l'educació ambiental actuï com una eina per provocar un canvi d'actituds i hàbits de vida. Núria Parera.
Catalunya és un dels espais més biodiversos d'Europa, però també un dels més vulnerables. Per això, davant l'actual situació de crisi en què hem perdut prop del 28% de la biodiversitat en els darrers 25 anys, l'educació ambiental esdevé un element clau. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
L'educació ambiental és clau. És clau perquè no és una educació puntual ni sectorial, sinó que és transversal. És la constatació de que l'espècie humana té interacció amb la resta d'espècies, però cada vegada més hem d'entendre que el nostre dia a dia, que el nostre model de treball, de consum, de funcionament, de transport, doncs té impactes sobre el nostre entorn.
L'objectiu és clar, formar una ciutadania global conscient i compromesa amb la protecció del medi ambient. Per això és urgent impulsar un canvi per adoptar mesures responsables en favor de la integritat d'aquest medi.
Hem de treballar de la mà de la salut, hem de treballar de la mà de les activitats econòmiques, hem de treballar de la mà dels diferents sectors per aconseguir que això sigui una vocació transversal.
Els impactes del canvi climàtic que ja estem patint en forma de danes, inundacions, onades de calor o incendis forestals aniran en augment. En aquest sentit, l'educació ambiental des de les escoles, però també des de les empreses, ha de ser el full de ruta per millorar la relació amb el medi.
Obrim plana política. El govern espanyol aposta per tornar a presentar l'anomenat decret òmnibus al Congrés, molt semblant al que van tombar aquesta setmana PP, Junts i Vox. L'executiu de Pedro Sánchez no vol renunciar a tramitar de forma conjunta diverses mesures, però Junts torna a advertir.
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, alerta Pedro Sánchez que si torna a presentar aquest decret sense consensuar les mesures, hi haurà un gran problema. Ho ha dit en declaracions al diari digital nacional.cat.
Si a nosaltres ens haguessin assegut, ens haguessin donat temps, nosaltres els haguéssim dit sí a pujar les pensions, sí a prorrogar el descompte dels transports, com hem anat fent sempre en els reials decrets, que això s'ha prorrogat, però haguéssim votat no a treure de la pròrroga la rebaixa de l'IVA de l'electricitat. I si volen els vots de Junts per Catalunya, ha de ser perquè a davant ens posen una norma que és bona per Catalunya, no una norma que és bona per ells i que compleix el seu programa electoral amb l'Estat espanyol.
Des de Sant Vicenç dels Horts, la portaveu de Catalunya en Comú, Aina Vidal, acusa el PP i Junts d'estratègia partidista.
És evident que la seva estratègia partia de tombar tots i cadascun dels decrets i, per tant, els hem de reclamar que no formin part d'aquesta estratègia del Partit Popular ni d'una estratègia partidista que el que fa és afeblir drets socials i impedir que la ciutadania avanci amb aquelles coses que li són pròpies, com és el cas de la revalorització de les pensions.
Amb el fracàs de la votació del decret, moltes mesures queden en suspens, entre les quals les ajudes al transport, la revalorització de les pensions o la suspensió de desnonaments per a famílies vulnerables. Aquestes mesures podrien reactivar-se en cas que s'aprovés un nou decret en una nova votació.
D'altra banda, arran les Corts ha reivindicat la destrossa d'una carpa d'Aliança Catalana a la plaça Comas de Barcelona.
Els fets es van produir ahir al migdia quan un grup de persones es va desplaçar a la zona i va intentar desmuntar per la força la paradeta informativa de la formació d'extrema dreta. En el forcejament, un militar d'Aliança Catalana va ser agredit, va caure a terra i va ser evacuat a l'Hospital Sagrat Cor amb un fort cop al cap. El partit d'ultradreta ha denunciat l'incident als Mossos d'Esquadra per danys a la carpa i previsiblement l'agredit presentarà també una denúncia. El suposat autor de l'agressió s'ha escapolit i els Mossos l'estan buscant.
I parlant de successos, els Mossos i la policia local de Vilaseca han detingut un lladre per robar en 13 vehicles estacionats a la Pineda en una matinada. L'arrestat, de 18 anys, acumula una trentena d'antecedents per delictes contra el patrimoni.
Els fets es van produir la nit i matinada de dimecres a dijous quan el PISP va forçar cotxes aparcats de quatre comunitats diferents situades al passeig Pau Casals i als carrers Amadeu Vives, Marco Redondo i Emili Vendrell. En tots els casos, l'autor trencava un dels vidres del vehicle amb un estri tipus trencavidres i accedia a l'interior.
D'altra banda, els Mossos van detenir dimecres quatre homes com a presumptes autors d'un furt al pàrquing d'un supermercat de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Segons el cos, havien sostret la bossa de mà a les víctimes, una parella de turistes alemanys, mentre carregaven la compra al seu vehicle després de distreure-les. La detenció es va produir el mateix dia quan la policia va interceptar el vehicle en què viatjaven els presumptes autors a prop de l'autopista B7. L'actuació va permetre retornar diners en efectiu i altres objectes personals valorats en més de 800 euros a les víctimes.
Són les 2:42, gairebé 43 minuts, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha cancel·lat l'exposició La resistència invisible, dones palestines contra l'ocupació.
La proposta, que estava programada al claustre del monestir del 3 al 17 de març, mostra a través de les fotografies d'Esther Pérez Berenguer la lluita diària de les dones palestines davant de l'ocupació. El tinent d'alcaldia, Carles Brugueroles, ha explicat que la decisió s'ha pres perquè no hi ha un posicionament formalment adoptat pel municipi respecte al conflicte i que en cedir un espai públic hi ha una part de la societat local santcugatenca que es pot sentir ofesa o afectada. Cugat Mèdia, Sara Vella.
Segons ha detallat a Cugat Mèdia, la fotògrafa i veïna de la Floresta, Esther Pérez, feia mesos que l'exposició estava agendada en col·laboració amb l'àrea de cooperació de l'Ajuntament, una cartera que està a mans d'Esquerra Republicana de Catalunya i comptava amb el vistiplau del Museu de Sant Cugat. Sentim l'artista.
Vaig rebre una trucada notificant-me que des de més de la regidoria de cooperació es vetava aquesta exposició i que no es podia exposar en cap equipament municipal. La raó és perquè l'exposició parlava de genocidi i que l'Ajuntament no s'havia posicionat encara sobre aquests temes, no hi havia un acord municipal, no?, sobre aquests temes i que, per tant, no es podia utilitzar cap equipament municipal.
En aquesta línia, Pérez ha detallat a Cugat Mèdia que tant les fotografies com el text de l'exposició es van fer abans del 7 d'octubre de 2023, moment en el qual es va intensificar el conflicte entre Palestina i Israel a la Franja de Gaza.
Del Vallès a l'Alt Camp, perquè Valls està vivint aquest diumenge la 43a Gran Festa de la Calçotada, una de les manifestacions gastronòmiques més massives del país.
Segons dades de l'organització, la ciutat rep més de 35.000 visitants. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
La concentració gastronòmica torna a venir carregada d'actes que es desenvolupen a les places del Pati, del Blat i els aparcaments de la Cooperativa Agrícola i del carrer de Sant Antoni. Des de bon matí fins a primera hora de la tarda, la gran festa de la calçotada presenta, entre d'altres, els concursos de cultivadors de calçots, de la mota de calçots IGP, el de menjar calçots i el de salsa de la calçotada. Quan a la temporada de calçotades, que es perllongarà fins a l'abril, es preveu excel·lent. El vicepresident de l'IGP Calçot de Valls, Isidre Coll, creu que les condicions meteorològiques han estat favorables per tenir una millor collita que l'any passat.
Per la planta, arribar a aquest 0, a menys 1, menys 2 que hem arribat a tota la zona IGP afavoreix que el calçot transformi els enzims en uns sucres i disposem d'un producte amb una qualitat molt elevada.
La gran festa de la calçotada d'enguany ha portat l'anunci de la posada en marxa del projecte museogràfic Masia de la Calçotada, que s'instal·larà a la Cooperativa Agrícola. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, van signar dissabte un conveni de col·laboració per fer realitat l'equipament ben aviat.
Parlant de gastronomia, els Premis Fava de Cacau han reconegut la pastisseria Escrivà de Barcelona com la més innovadora de Catalunya, un reconeixement que ja va rebre el 2023.
Els Premis Fava de Cacau es van lliurar a nit a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, en el marc de la 8a Mostra Internacional de Pastisseria. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
Els guardons... Tenim reconeixement la fava d'or, el dolç singular a la pastisseria Sants de la Bisbal pel pastís El Bisbalenc. La tercera fava d'or temàtica reconeix el valor històric de la pastisseria Targarona d'Igualada, fundada el 1929, que també recupera la fava d'or com a millor pastisseria del Penedès i el Garraf. Pel que fa a les faves d'or a les millors pastisseries del territori, al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, la pastisseria Cal Jan de Torredembarra suma la seva quarta fava d'or consecutiva. La pastisseria Tugues de Lleida, pastisseria Tornés de Girona i pastisseria Gil de Llívia continuen imbatibles com a millors obradors de Ponent, el Gironès i Pirineus, respectivament, a totes les edicions dels Premis Fava de Cacau. La pastisseria El Carme de Vic recupera el títol de millor pastisseria de la Catalunya Central amb Lluc Crosellas al capdavant, el millor xocolater del món el 2022. La fava d'or a la millor pastisseria de les comarques de Barcelona va parar aquesta vegada a l'Atelier, a l'Eixample barceloní. A la gala de nit també es van reconèixer les 50 millors pastisseries de Catalunya amb el Premi Fava de Cacau. Es poden consultar a capitaldelapastisseria.cat.
Emma Vilarasau, por casa en flames!
Eduard Fernández!
Nora Navas, por yo adicto.
Oriol Pla, por yo adicto.
Clara Segura, por el 47.
D'aquesta manera, els actors i actrius catalans arrasaven aquesta passada nit en els Premis Feroz de Cinema, que lliura la premsa especialitzada, una gala amb un evident accent català. En aquesta ocasió, Casa en Flames ha guanyat el Frec a Frec amb el 47. Intèrprets a banda s'han dut el guardó a millor comèdia i el millor guió per Eduard Sola. Amb el seu discurs als Gaudí sobre el txernaguisme va encendre les xarxes i en el seu discurs d'aquesta passada nit n'ha respost.
Vamos a algo escasos de esto de ponernos en lugar del otro, de entendernos, de cuidarnos. En el plano de lo tangible, pero también y especialmente en las redes sociales, es común que la empatía brille por su ausencia. Por eso, ante tanto tuit, tanto post y tales carencias, mucho cine.
No només per Casa en Flames, Sola s'ha endut un premi al grup de guionistes de la sèrie Querer.
Te'n recordes, aquell estiu?
Salve Maria, de Marc Coll, ha marxat de Pontevedra amb dos premis sota el braç, a la millor pel·lícula dramàtica i al millor cartell. Pol Bocerán ha estat la cirera que ha coronat el cinema en participació catalana. El film de Carlos Marquès Marcet s'ha endut el premi Arrebato a millor ficció i millor tràiler.
Hasta aquí, bueno, normal, ¿no?
Deixem el cinema, però continuem parlant de cultura. La 18a edició de la Nit de Castells, que es va celebrar el passat vespre al Centre Cultural Municipal de Valls, va lliurar un catàleg de distincions repartides arreu del territori. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Francesc Domènech.
Un dels reconeixements més emotius al Premi a la Trajectòria se'l va endur l'excap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Guillem Bartolí, per un llarg, sòlid i compromès vincle que el va dur a ser el primer dirigent tècnic en fer castells de nou al segle XX, el 1981, obrint la segona època d'or dels castells. En acabar la gala, Bartolí, amb gairebé 90 anys a l'esquena, va recordar d'on venim i parlava també del futur dels castells.
Amb els castells que es fan ara, sembla que llavors no era res, però doncs era molt. Els castells d'anys 50 60 amb els que es veuen ara, una cosa sembla impossible.
Altres premis destacats van ser pels Xiquets de Valls, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona, els castellers de Lleida, els esparxats de l'Estany, la plaça castellera de la Bisbal del Penedès o la fotògrafa terrassenca Mireia Comas. També es va reconèixer el paper de les colles a l'exterior i l'abraçada de dues enxanetes de la colla vella després de descarregar el 4 de 9 sense folre al concurs de castells. D'altra banda, el baròmetre casteller va lliurar també els guardons per les agrupacions que han completat més castells d'una gamma.
Parlem ara de música. Stay Home es va posar punt final a una etapa la passada nit, acomiadant-se dels seus fans indefinidament amb el darrer dels tres concerts que ha fet a Barcelona aquest cap de setmana.
Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te tu.
El trio barceloní va dir adéu des de l'escenari d'un poble espanyol ple i entregat. Adéu fins a nou avís, després de 5 anys d'ençà del seu debut fulgurant en ple confinament. Els recordats concerts dels tres companys de pis des del Terrat, a casa seva, els van fer famosos globalment. I després han vingut gires mundials i fins i tot un documental que repassa la breu però intensa trajectòria.
D'altra banda, Pau Ballbé va oferir el passat vespre a Girona el primer concert de la gira 2025, on presenta el seu nou disc Agorafilia. Des de Girona FM, Marc Moreno.
L'artista barceloní Pau Ballbé va tornar el dissabte a l'Auditori de Girona per oferir el primer concert del 2025 de la gira de presentació d'Agorafilia, un disc que mescla el seu vessant més íntim i acústic amb electrònica de sintetitzadors i amb el seu toc explosiu de banda de rock. A banda, una de les novetats d'aquesta nova gira, Pau Ballbé es va seure al piano, tal com va fer durant la gravació del disc. L'espectacle també va comptar amb la incorporació dels músics Jordi Casadesús, els sintetitzadors, els samplers i el baix, i Turro, els modulars, les caixes de ritme i la bateria. Un concert on tot l'Auditori de Girona va cantar totes les cançons a ple pulmó.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça és campió de la Supercopa Femenina.
Ha guanyat la final davant el Madrid per 5-0 aquest migdia amb dianes de Graham, Hansen, Guijarro, Alexia i un doblet de Pajor.
A la Lliga EF l'Espanyol rep el Sevilla a les 6 de la tarda.
El Llevant Badalona continua en caiguda lliure, en cadena 10 jornades sense guanyar. Ahir va empatar 1 al camp del Llevant, tot i l'empat segueix en zona mitjana.
I a la màxima categoria masculina, el Girona juga des de les 2 del migdia al camp del Rayo Vallecano. Ho està seguint en directe el company de Girona FM, el Pau Villafañé. Pau, bon dia, com va?
Molt bon dia, doncs el Girona de moment empatant a 0 al descans contra el Rayo Vallecano en una primera meitat igualada on el Girona ha vist que li anul·laven un gol a l'Anjuma per un fora de joc molt just i també accidentada perquè Daley Blind ha estat lesionat i ha estat substituït per Francesc i ara al final de la primera meitat doncs el porter Gazzaniga que també tenia algunes molèsties i tot apunta a que serà substituït de cara a la segona meitat, un Rayo que ha avisat més, que ha estat dominador del partit i ha portat una mica la iniciativa, veurem què passa en els segons 45 minuts, però el Girona de moment aguantant l'embranzida de l'equip de Vallecas en un enfrontament on el Girona vol guanyar per escalar posicions cap a Europa, tenint en compte que el Mallorca va perdre contra el Betis.
Gràcies, Pau, bon dia.
Bon dia.
Estarem pendents de com acabi aquest partit a Vallecas. D'altra banda, a les 9 del vespre, el Barça rebrà el València i Lluís Companys per intentar tornar a la distància de 7 punts amb el Madrid, que ahir va guanyar 0-3 a Valladolid.
Els culers retallarien 2 punts a l'Atlético si guanyen, ja que els de Simeone van empatar davant el Villarreal.
I l'Espanyol va sumar un bon punt empatant 1-1 al Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla.
S'havien avançat els blanquiblaus amb gol de Cumbulla, però a la segona part va empatar el conjunt local.
A la primera federació masculina, el Nàstic rep la visita del Cué a 3:45 de la tarda al nou estadi.
Ahir el Barça Atlètic va veure com l'Ourense empatava al minut 93 malgrat avançar-se a domicili amb un golaç de Guille Fernández.
En bàsquet aquesta tarda juguen Lleida i Barça. Els del Segrià ho fan a casa a partir de les 5 davant el Baskonia, mentre que el Barça visitarà la pista de Luca Múrcia a 6:45.
Ahir el bàsquet Girona va aconseguir una gran victòria a Fontejau davant l'Unicaja per 91-85. Girona FM, Marta Serres.
El bàsquet Girona va derrotar 91-85 al líder de l'ACB, l'Unicaja de Màlaga, amb un autèntic partidàs de tot l'equip.
Els de Moncho Fernández van fer la millor exhibició defensiva de la temporada i tot i que van anar per darrere el marcador durant els primers 20 minuts, degut al major control del rebot del seu rival i un criteri arbitral desigual, 10 tirs lliures llençats més pels malaguenys, la concentració no va disminuir i van marxar vestuaris perdent de 7-37 a 44. A la represa, els gironins van creure-hi i tot l'equip va portar per aconseguir un parcial de 27-18 que donava un mínim avantatge abans del darrer període. En els últims 10 minuts, el Girona va lluitar de tu a tu amb el seu rival tapant tots els seus punts forts i va ser capaç d'arribar al final amb opcions. Allà, a 2 minuts pel final, el Jamie Durham, líder ofensiu de l'equip amb 22 punts, va clavar 2 triples claus per acabar segellant la victòria. Amb aquest triomf, l'equip segueix invicte a Fontejau aquest 2025 i amb 6 victòries segueix fora del descens una jornada més. Dissabte que ve, partit vital a la pista d'un rival directe, el Coviran Granada.
També va guanyar la penya, ho va fer per 96-82 davant el Granada, l'Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Bon dia. El Joventut va guanyar ahir el Granada 96-82 i d'aquesta manera agafa confiança després de l'eliminació en la competició europea. El conjunt verd i negre va patir de valent i fins al minut 33 va veure com el conjunt andalús anava per davant. Però va ser llavors quan el conjunt de Dani Miret va fer un parcial de 20-2, va agafar 15 punts de diferència i va trencar el partit. La nota negativa va ser la lesió de Robertson, que es va torçar el turmell en un llançament triple, però sembla que no serà greu. El màxim anotador va ser Pustovi, amb 30 de valoració, igualant la seva millor marca a la història. El pròxim partit del conjunt verd i negre serà diumenge vinent al camp del Madrid. Una assignatura massa gran per intentar donar la sorpresa. El conjunt verd i negre viatjarà, però abans, a Montenegro dimecres per jugar un partit intranscendent en competició europea.
En la Lliga Femenina, victòria importantíssima ahir del Cadí la Seu davant l'Ardó i Navarrés, un rival directe en la lluita per la permanència. En futbol sala, la Indústria Santa Coloma tornarà a ser a la Copa d'Espanya 8 anys després i en hoquei patins el Voltregà serà el 8è equip que jugarà la Copa de la Reina. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Guillem Camps i un servidor Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos. Que passeu un molt bon diumenge.
La xarxa de comunicació local.
Tradicionarius, punt i seguit. L'espai de la música folk.
You look so happy.
Notícies en xarxa.